Benvingudes a
La Cadira Vermella,
el podcast de creació positiva.
És el plaer de les dones i el desig una forma de resistència al patriarcat? Una acció política? Com suprimeix la sexualitat de les dones? La sexualitat de les dones i d'altres persones dissidents sexuals és un acte polític? Parlem d'aquests temes i del que entenem per violències sexuals sempre des de la perspectiva dels drets sexuals. La sexualitat és un aspecte integral de la nostra existència. Com a persones, ens construïm en base a les sexualitats. D'aquesta depenen aspectes com a la identitat, els afectes, les maneres de relacionar-nos amb l'altre i amb una mateixa. Al parlar de les sexualitats, estem parlant dels cossos, les sensacions, les emocions i també del desig, el contacte, l'expressió de gènere, les opcions sexuals, el plaer, la tendresa, dels rols de gènere, de l'estima. Es construeix a través de la interacció entre les persones i les estructures socials. Els drets sexuals ens donen un marc on poder reconèixer i garantir a les dones i altres persones dissidents el dret a la llibertat sexual, a l'autonomia, la integritat sexual i la seguretat del cos, a la privacitat, l'equitat sexual, al plaer, a la no discriminació. La garantia dels drets sexuals i reproductius tenen una relació important i una interdependència amb altres drets humans, com la dignitat i la llibertat de la persona i el lliure desenvolupament de la personalitat. I malgrat això, les violències sexuals. Què entenem realment per violències sexuals dins d'aquest marc de drets? Com construïm el nostre plaer i el desig les dones i altres persones dissidents sexuals? Quines són les possibilitats reals d'exercir amb llibertat els nostres drets sexuals? Parlem d'aquests temes i del que entenem per violències sexuals sempre des de la perspectiva dels drets sexuals. I per això hem volgut convidar a la Patsili Toledo, a l'Anna Fàbregas Martínez i a la Mercè Meronya Salvador per compartir les seves experteses al voltant de preguntes que ens fem molt sovint i que, malgrat compartir paradigmes, tenim lectures diverses i possiblement també diverses respostes. Patsili Toledo, activista, feminista, docent, investigadora i consultora especialitzada en respostes davant les violències masclistes. La seva investigació s'ha centrat especialment en la criminalització del feminicidi i la violència sexual. És doctora en dret públic i llicenciada en dret i especialitzada en drets humans de les dones per la Universitat de Xile. Actualment és professora associada de gènere i justícia penal a la Universitat Pompeu Fabra i consultora per Nacions Unides sobre l'anàlisi en profunditat dels feminicidis. Tenim també a la Mercè Meronya Salvador, llicenciada en psicologia i màster en salut pública. Ha fet diferents estudis i investigacions sobre gènere, violències, VIH i un lab en comunicació social. Actualment és presidenta de la Fundació Àmbit Prevenció. Compagina aquestes responsabilitats amb la coordinació de l'àrea de treball sexual de l'entitat, en concret del Servei Àmbit Dona i d'altres programes que es duen a terme al medi obert. I per últim, comptarem també amb l'Anna Fàbregas Martínez, llicenciada en psicologia i postgrau en gènere i igualtat. Amb trajectòria professional a diferents entitats al Brasil i a Catalunya, com Genera i Creació Positiva. Actualment vinculada a l'àrea de violències masclistes de l'entitat Dones amb Empenta.
La Cadira Vermella, el podcast
de Creació Positiva.
I després d'aquesta presentació i amb la consciència de la dificultat per resumir aquestes problemàtiques, ens fiquem en aquest embolic. És el plaer i el desig de les dones una forma de resistència al patriarcat? És una acció política? Què en dieu d'això?
Segurament sí, depèn com parlem i com plantegem el tema. Penso que quan integrem el plaer sense repressions ni culpa i sense prioritzar el desig dels altres, és a dir, que és una acció política de les dones, quan les dones també reivindiquem que el nostre cos és nostre i mantenim aquesta lluita social i política contra l'apropiació històrica del cos de la dona, també és una acció política, i quan plantegem que la sexualitat reproductiva i cisteronormativa doncs no és l'única i no és una opció volguda, sinó és una opció que moltes vegades atribuïda a les dones. És a dir, que hi ha altres maneres que les dones tenim existència sense ser mares. Jo penso que això també són accions polítiques.
Jo crec que sí que és una forma de resistència al patriarcat, però crec que en aquest moment també és una forma de ve en contra constantment. No? O sigui, que jo crec que sí que estem potser en un moment de reivindicar, no?, el nostre plaer, el nostre desig, però jo no sé si és una velocitat, o sigui que jo no sé si estem preparades, fins i tot les dones, per fer aquest moviment, perquè el que rebem normalment és càstig quan fem això.
La veritat és que jo penso que, com ha dit la Mercè, teòricament pot ser una forma, és a dir, no que és una forma, jo crec que pot ser una forma, i crec que per algunes dones, o per moltes, ho és, crec que per moltes no ho és, i per tant crec que és com una estratègia de lluita, és complexa, és molt complexa, però probablement com gairebé totes, en termes de dir no necessàriament, perquè i sobretot, jo diria, sobretot quan parlem del desig, perquè crec que el desig és tan culturalment construït que no és una cosa que jo pugui dir i que estic construint-me un desig alternatiu al marge de la societat en la que visc, perquè, pues, perquè no ens podem crec dissociar al punt de pretendre que no vivim i que no estem emmarcades per un context que ens diu quins són els cossos desitjables, les persones desitjables, i si pensem en el plaer i el desig, és a dir, veig que és complexa per les dues bandes, veig que és més encara difícil en el cas del desig, perquè sí crec que el desig és construït socialment, i molt, és a dir, ens impacta molt en l'entorn en el que estem, en el que vivim, en el que es construeix al nostre voltant, com el que és allò atractiu, el que és allò desitjable, en tots els àmbits de la vida. El que desitgem, inclòs la sexualitat, el que desitgem està molt marcat per uns criteris que ens venen de fora, en què ens ensenyen des de molt petites i de petits, doncs què és el que és desitjable a la vida. I aleshores, clar, sortir d'això sense caure, atenció, en el que jo veig que a vegades en la resistència al desig imposat, doncs podem caure en la fetichització d'altres, dels cossos, per exemple, que no són, que no responen a aquesta norma, i aleshores, doncs, per donar-li desig, la manera de donar-li desig als cossos, d'alguna manera minoritzats dins dels discursos del desig, podem caure en fer com un fetitxe dels cossos diferents, o ni tan sols són diferents, els cossos simplement que no estan en el top de l'escala del que sigui desitjable en una societat determinada. Total, és un rotllo, però veig que és complicat. Però, és a dir, que és possible, però ho veig molt complicat.
Pel que estàs dient, el plaer s'aprèn? Aprenem què és plaer o què és plaent?
Per mi el plaer és una experiència sensorial, que la pots tenir al menjar, la pots tenir al fer moltes coses, escoltar música, al masturbar-te, moltes coses, al estar xerrant una estona, és a dir, el plaer per mi és una experiència sensorial, en un sentit sensorial també molt ampli. Hi ha alguna persona que va a un concert i també pot trobar el plaer sense necessitat de cap contacte físic. I per tant, el plaer sí, està per mi més en el pla individual, i les coses que em són per mi experiències de plaer, com pot ser un menjar determinat, per tu no et fa cap gràcia, i sisplau, una altra cosa. Sí. En canvi, jo crec que amb el desig sexual tenim una forta imposició de quines són aquestes coses, o persones, o cossos, o colors, o característiques, el cos jove, el cos blanc, els cabells, és a dir, tot ho tenim, bueno, el cos amb, sense discapacitats, els sí. cossos, bueno, amb, tenim tota una construcció sí,
però diria jo. No sé, jo crec que també el plaer d'alguna manera és construït, o no sé si construït, però sí que és jutjat des de fora, no? O sigui, jo ara estava pensant algunes com algunes dones es poden arribar a culpabilitzar per sentir plaer en una violació, per exemple, no? O sigui que sí que és aquesta experiència sensorial, però el que tu sents, no? Al voltant d'aquest plaer ve amb una mirada, no? Patriarcal des de fora que diu que està bé o no està bé i fa que tu després carreguis, no? Amb aquesta culpa. I amb el tema del desig, que jo estic totalment d'acord que sí que és un tema, no, o sigui, que és una construcció social. Jo crec que el tema, no, i ara amb el tema del consentiment, no, que has de dir en tot moment el que el desitja, el que no desitja, o que deixa de desitjar, jo crec que també ens imposa una manera de saber ja des de ben petites que, quin és el nostre desig, no? I que aquest desig no es pot moure, no pot canviar, no? O sigui que jo penso que sí que són conceptes que entren, no, i que fan part, no, d'aquesta construcció de quina és la sexualitat i principalment la sexualitat femenina, no? I en el fons també jo el que em penso que el desig en les dones normalment ve és el desig de l'altre, no? O sigui, moltes vegades no responen al nostre propi desig, sinó que és que estem mediatitzades o que constantment el construïm, no?, a partir del que està desitjant l'altre, no? Mm-hmm. I també per això el consentiment i el tema del no, a l'inici quan es parlava de no és no, no era perquè el que deien és no vull el teu desig, no? No? O sigui que nosaltres com que no tenim aquesta capacitat de desitjar, no? O sigui, és com una petita, bueno, és una contradicció. Se'ns demana que, no, el desig i d'explorar i de parlar del nostre desig, però al mateix temps, no, estem constantment fent aquest filtre, no, del nostre desig a partir de la mirada de l'altre.
Sí, bueno, és una mica el que jo et deia al principi, no? A veure, el desig, jo penso que no, el desig de les dones no està en una capseta, no? És una mica el que dèiem, no és estàtic, no? Evoluciona. Sí que és veritat que moltes vegades aquest desig està mediatitzat o està controlat o està vehiculitzat, no?, cap al desig dels altres. Per això deia que una opció política, una opció reivindicativa, una acció política és explorar el propi cos, no? El tema de l'autoerotisme, el gaudir amb la pròpia autonomia, no dependre, no? Vull dir, comença a partir del propi coneixement i del propi desig. És a dir, que el desig d'alguna manera no sublima el desig sexual. Vull dir, quan parlaves de la pensili, no? Vull dir, un bon àpat, bueno, clar, a tothom li agrada, vull dir, té a veure amb els sentits, però el desig sexual normalment no s'ha de sublimar, no sublima. El desig sexual es té amb la relació que tens amb un altre cos, amb el teu cos, amb les parts del teu cos, amb qui vulguis. És a dir, que jo penso que això d'entrada la dona se l'ha doncs, limitat moltíssim. És a dir, que ha estat objecte, no? Objecte parcial o total del cos de l'altre. Per tant, jo penso que una acció política és l'autoexploració, l'autoerotisme, no? El no sentir, no? No sentir aquesta sensació de culpa, bueno, el poder treure l'estigma de ser diferent, no? De sentir diferent, de pensar diferent i de voler, no? Tenir una sexualitat diversa, una sexualitat que no sigui cis heteronormativa. Això em referia una mica com amb el tema aquest, i també totalment d'acord, no respondre a que la sexualitat de les dones correspon a un cànon determinat, has de ser de determinada manera per ser objecte de desig, per desitjar, no? Que el desig de les dones no s'acaba amb la menopausa, totes les edats tenen capacitat de desig, que, vull dir, és una mena de castració, no? Si no arribes a una edat determinada i no has tingut fills i no has tingut parella, doncs ja d'alguna manera el teu desig queda com, no? Com amb un calaixet, no? Jo crec que una acció política és reivindicar la sexualitat a tots els cicles de la nostra vida i reivindicar la nostra manera en què volem tenir relacions sexuals amb altres o amb nosaltres mateixes.
Per tant, aquesta seria potser una manera d'oprimir el ple i el desig de les dones, aquests cànons, respondre a una normativa, no? tot un panorama com molt estereotipat, molt fantàstic, tal com ha de ser tot.
És que ho pensava molt perquè fa pocs dies es va haver un cas, no sé si ho heu vist perquè era una notícia no principal, i era una notícia d'un noi que havia fet uns vídeos, al final l'han condemnat per delictes d'odi, i havia fet uns vídeos de YouTube bàsicament explicant en els seus vídeos com les dones podien saber si eren unes putes i com podien saber si elles eren unes calientapolles. Doncs, bàsicament, ell, d'una manera instructiva en el seu vídeo de YouTube, deia, tu ets una puta si tal, qual, bla, bla, bla. És a dir, aquests són exemples molt concrets d'aquest judici, és a dir, de com per les dones, i sobretot, diria jo, per les noies més joves, el fer moltíssimes coses, anar vestida d'una determinada manera, ballar d'una determinada manera, apropar-te, tenir un nòvio o tenir un altre, és a dir, tot és reconduït i en algunes persones d'una manera molt explícita, perquè clar, això era un youtuber, però això ho pot dir molta gent sense ser un youtuber, i pot, per tant, afegint aquest qualificatiu de que ets o bé una puta i, o bé una calientapolles, si estàs fent una sèrie de coses amb la teva manera de conduir-te socialment o en el pla de la sexualitat, i per tant el pes, el que jo crec que és enorme, i sobretot a les dones de l'estigma puta, és a dir, com això tendeix a ser com el més, no, greu que pesa, i que pesa, bueno, com tu deies, pot ser molt, molt, molt fort per les dones, sobretot penso més en les noies, perquè bueno, me'n recordo també algun institut en què s'havia posat en una paret no sé qui és puta, bueno, és que no és un institut, probablement són no sé quants, i l'objectiu que té aquest insult, òbviament és indicar una sexualitat que no hauria de ser.
Per tant, això, d'alguna manera, el que fa és tenyeix amb la por, no?, la llibertat.
Bueno,
la llibertat de desitjar, de no sé, de sentir inclús.
El tema de que totes, en un moment donat, hem d'assumir que són violables, sí. O sigui, ja això ja comporta, no?, una por intrínseca, una por que carreguem, no?, i que acompanya ja des de ben petita, com bé diu la Patxili, no?, amb les noies ben jovenetes, que ja se'ls indica, no?, qui és el camí, no?, de la bona dona, perquè en el fons és, bueno, és el paradigma de la bona i de la dolenta, de la puta, no?
Hi ha un tema que la sexualitat, no?, el parlar de tot lo sexual en els homes, no?, no?, amb un paradigma, doncs, binari, que parlen els homes de la sexualitat, inclús parlen de la sexualitat de les dones i jutgen, traspassa a lo públic, no? És a dir, que l'educació, no?, els mitjans de comunicació, els youtubers, tothom parla de com han de ser les dones, com han de ser el desig de les dones. És a dir, que les dones, d'alguna manera, no només amb les tasques reproductives, la van posar, no?, ens van posar, doncs, de portes endins, i tot el que passava, de les violacions, no només estem parlant de violacions al carrer, estem parlant de violacions a l'àmbit familiar. És a dir, parlem de dones violades pels marits, de dones violades per els parents més grans. Vull dir que, d'alguna manera, jo penso que, i tornant una mica a el que dèiem abans, les dones, amb una acció política, jo crec que també hem de poder treure, no?, aquesta pàtina de sacralitzada, de parlar de sexe, és un tema íntim, no? Parlar de sexe és un tema públic, també. I si les dones comencem a dir que sembla el sexe, com ho van fer les putes o com ho fan les putes, no?, elles tenen sexe per diners. Tenen sexe amb un pacte, tenen sexe quan volen, quan altres, i tenen un sexe diferenciat, no?, amb diners o sense. Però què passa amb això? Doncs les crítiques a les dones, no?, que van ser molt agosarades quan parlen d'aquestes relacions sexuals de manera oberta, se les critica inclús. Jo penso que és un acte polític, amb el que deies abans, no? Sí. És a dir, que passem de parlar de sexe de l'àmbit íntim privat al públic, de les nostres relacions sexuals, de lo que ens agrada, lo que no ens agrada, de... Això jo penso que haurem de pensar, no?, tirar-nos amb aquest abisme de dir, bueno, i què passa? I què passa si jo parlo, si jo aquest youtuber... jo puc parlar millor que un youtuber respecte a què m'agrada i què no m'agrada, no? I puc parlar des d'un altre lloc. És a dir, que igual ocupant aquests espais com hem ocupat altres espais, no? Jo penso que parlar del sexe o de la nostra sexualitat, el nostre desig, l'haurem de començar a fer d'una manera molt més oberta i pública a les dones.
Lligant caps.
Lo de lligant caps ja me sembla compleix, eh?
Hola, soy Clara del equipo Sexualitats, Educación Sexual Feminista de la entidad SIDA Estudi. Quiero hablaros sobre por qué el placer y el deseo son dos grandes estrategias para la prevención de las violencias sexuales. En primer lugar, el placer nos sienta bien a todas las personas. Conectadas con el placer, las personas somos mucho más capaces de tomar decisiones que nos reporten bienestar sobre nuestras vidas y nuestras sexualidades. Porque conectadas con el placer, negociamos y comunicamos mucho mejor nuestros vínculos afectivos y nuestras prácticas sexuales. ¿Qué nos hace sentirnos seguras? ¿Cómo negociamos nuestras prácticas y juegos con las otras personas? ¿Qué tiene que ver el género a la hora de negociar? ¿Qué otros factores pueden dificultar o facilitar la negociación? ¿Cómo comunicamos nuestros deseos y límites? ¿Qué estrategias utilizamos para cuidarnos? ¿Utilizamos siempre medidas de protección? ¿Por qué a veces no nos protegemos? ¿Cómo podríamos vivir sexualidades más seguras y más placenteras? Una educación sexual con mirada feminista puede ayudarnos, tanto personas jóvenes como adultas, a responder a estas cuestiones y a seguir haciéndonos preguntas para enriquecer nuestras sexualidades, para ampliar el campo de nuestros deseos y para habitar sexualidades más allá de la hegemonía y de la norma. Por último, la educación sexual con mirada feminista puede ayudarnos a las personas a reivindicar justicia, tanto justicia erótica, es decir, la construcción de un mundo donde todas las personas puedan acceder en condiciones justas e igualitarias al placer y al deseo, como justicia en relación a unas condiciones de vida dignas para todo el mundo y libres de violencias machistas. Desde Sexualitats, educación sexual feminista, lo tenemos claro. Frente a sus violencias, nuestros placeres.
Algú ho havia de dir. Aproximadament 8 de cada 10 dones de Catalunya han patit algun fet de violència sexual des dels 15 anys.
7 de cada 10 si excloem els comentaris i gestos sexuals.
Si comptabilitzem els fets ocorreguts l'any 2019, és una de cada 4 dones.
Les violències normalitzades són aquelles pràctiques sexistes i de violència masclista que han estat moltes vegades integrades a la quotidianitat.
Els fets patits per les dones des dels 15 anys mostren que un 19% de les dones de Catalunya han patit 7 fets o més de violència sexual al llarg de la seva vida adulta.
En 6 de cada 10 casos, l'agressor és un home conegut o hi té alguna relació. Per tipologies de violències, els homes desconeguts són predominants en fets de violències normalitzades i digitals, mentre que en violacions, agressions violentes o relacions sota coaccions, la gran majoria són homes coneguts, i predominen les parelles i exparelles.
En violacions i intents de violació sense agressions, en un 45% dels casos, l'agressor és la parella. El 5,6% de totes les violacions han estat comeses per més d'un home. Una de cada 20 violacions són en grup. A l'espai privat, com l'habitatge i els vehicles privats, es produeixen gairebé el 39% del total de violències, com són les relacions sota coacció i agressions, les violències i els intents de violació.
Dins dels espais privats, la casa de la dona agredida és l'indret que ocupa el primer lloc, sempre que excloem de l'anàlisi els comentaris o gestos sexuals petits. En el cas de les agressions sexuals, l'índex de denúncia als cossos policials o judicials és molt baix. Només 12 de cada 100 dones han presentat denúncia considerant tots els fets petits en la seva vida adulta i que elles han considerat que eren fets delictius. L'ús d'algun servei de suport o mèdic és baix i el més utilitzat és el tractament psicològic. De les dones que no han utilitzat cap servei, una de cada 5 deia que haurien d'haver utilitzat algun servei. I les raons principals perquè no ho van fer són perquè en aquell moment pensava que no el necessitava i per por. Avui en dia, una de cada 4 dones diu que les dues conseqüències més importants de l'agressió que han patit són l'augment del sentiment d'inseguretat i el canvi d'actitud en les seves relacions amb els homes. La violència sexual és una forma de violència masclista molt estesa i invisibilitzada i afecta les dones en totes les esferes de la seva vida.
Aquestes dades han estat extretes de l'enquesta sobre violències sexuals a Catalunya del 2019 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
Estàs escoltant La Cadira Vermella,
el podcast de Creació en Positiu.
Només suprimeix el ple de les dones? Vull dir, els homes tenen alguna opressió en tot això?
No sé si seria parlar d'opressió, o sigui, però el que veig, no? I també ara que estàvem parlant de les dones joves, no? De que sí que estem com treballant molt el seu desig i o sigui, que siguin la llibertat per poder expressar i sentir, i però no ho estem fent així amb els nois i amb els homes, no? I al final també són tenen dret, no, també a sentir desig i desig, no aquest desig construït, no? Que al final, al cap i a la fi, és un desig molt simple.
El reestructurar, el refer i el pensar quin és el desig de les dones, de retruc s'ha de moure el desig de l'home, no? El desig dels homes ha de ser... amb alguna cosa es mourà.
Sí, jo crec que sí que parlem, no?, constantment de que estem, no? Jo sóc la primera que parlo que el nostre desig és el desig de l'altre, però realment tampoc sabem quin és el desig de l'altre, perquè el desig de l'altre ve també molt construït, no? I està molt vinculat a una sexualitat, a una sexualitat a... com diria jo, com es dice, que vinculada a la penetració al
coitocentrista.
Sí, a una sexualitat coitocentrista, o sigui que no he escoltat discursos per part dels homes, no? D'altres maneres de viure, de com poder trobar el plaer, o sigui que al cap i a la fi també estan com molt perduts, i jo dic per... Jo tinc un fill adolescent i a vegades em diu, i al final que què puc fer, no? I què no puc fer? O sigui, que aquestes mateixes preguntes també crec que no estan ajudant tampoc a que els joves, no?, puguin fer-se-les, no? O sigui, que estem molt centrades en el que és, no?, el treballar amb les dones, no? I perquè realment jo crec que sí que és un treball que... No? Perquè no estem en igualtat de condicions de res.
Jo crec que has tocat un punt superimportant, Anna, que és el tema de, no?, de com prioritzem el dret a l'educació sexual i des de quins paràmetres, no? És a dir, que no ha d'estar enfocat en les pràctiques. És a dir, que normalment, quan parlem de relacions sexuals, pensem en pràctiques, no? Ara el coit, ara no sé què, ara la masturbació, no? Vull dir que jo crec que, sobretot, abans no es tenia aquest tipus d'educació sexual, en la meva època no es parlava d'això, sol vam tenir, doncs, que hi havia bons llibres que podíem consultar, hi havia biblioteques feministes, i que gràcies, no?, gràcies a això, doncs, la gent de la meva edat, que ja és més... són dels anys 60, doncs tenim un altre tipus de cultura, alguna de nosaltres, però també és veritat que l'educació sexual s'entès per això, que no són les pràctiques, tot molt mecanicista, no? Tot molt mèdic, tot molt biologista, com realment és la l'atenció moltes vegades que rebem les dones quan anem a consultar, doncs, el metge capçalera per una ITS, o no t'ho pregunten perquè és impossible que nosaltres tinguem alguna malaltia de transmissió sexual, perquè és impossible que nosaltres tinguem un desig més enllà de la parella, per, no? Moltes vegades per aquestes proves diagnòstiques que reflecteixen a vegades una resposta als malestars de les dones, la manca d'escolta a les consultes mèdiques. És a dir, que jo penso que el desig de les dones ha estat molt mediatitzat per una medicina que ha medicalitzat a les dones, que ha amagat aquest desig. Jo crec que molta vegada aquest desig sexual ha estat medicat, medicalitzat, i que ha estat tapat. És a dir, que una dona que no té desig, una dona, doncs, que està a casa seva, una dona que consenteix les relacions sexuals de parella amb la seva parella i ha d'aguantar, doncs, si té mal de cap, li donaran una aspirina, no? És a dir, que ens han medicalitzat. Llavors, això també ens han atacat el desig. Per això que, bueno, el fet aquest és molt important, no?, de poder escoltar aquests malestars que moltes vegades es tradueixen en una manca d'acceptació del desig divers de les dones.
I quins diríeu que són els mecanismes de control sobre la sexualitat de les dones i d'altres col·lectius dissidents, persones trans? Això com ens afecta?
Bueno, jo crec que, com estava dient la Mercè, Efectivament, el discurs mèdic és un dels mecanismes, però també jo tinc la sensació que hi ha com els discursos que diríem mainstream de, en diferents, en el cinema, és a dir, tota l'impacte, no?, que tenen els mecanismes culturals de transmissió de el que sigui, no? El que sigui l'alegria, la felicitat, el plaer, i les representacions culturals que tenim, doncs crec que sí, que acaben sent com uns mecanismes de control. Crec que també, encara que pensem que cada cop menys els discursos religiosos, jo crec que mai no podem dir que s'han quedat enrere. Quan tenim vigílies del Rosario a la plaça Sant Jaume, doncs són discursos religiosos que estan molt presents a la nostra societat i que òbviament, plantegen una determinada sexualitat per les dones i que, bueno, encara que diguem que ja ha passat molt de temps, que estem en una altra fase, doncs són discursos que continuen vius i molt vius. I jo tinc la sensació que també els estereotips de tot tipus, no?, sobre el desig o sobre la sexualitat, també acaben sent com un mecanisme de control, fins i tot, per exemple, quan estàvem pensant, no?, no només també pensant les dones cis, però també altres col·lectius, dones trans o persones LGBT en general, que també hi ha molts estereotips respecte de la seva sexualitat i què vol dir la seva sexualitat o la hipersexualització de determinats col·lectius, crec que també acaba sent com un mecanisme de control, perquè a vegades jo diria que els mecanismes de control són tant per repressió de la sexualitat, és a dir, per negació, però també per exageració de la sexualitat, és a dir, per hipersexualització o una expectativa de que perquè tu ets una dona trans s'espera de tu i s'assumeix a nivell sexual tal, és a dir, i això no només respecte de les dones trans, és a dir, també de les noies que són joves, és a dir, totes unes sèries de... I per això jo diria és que a vegades fins i tot les persones que poden definir-se a si mateixes com a asexuals, no? Sí. Doncs és una cosa molt moderna en termes socials, de col·lectius de persones que estan dient jo estic una mica al marge d'això. I això, doncs mira, ja està molt bé, que com a mínim tu diguis, doncs no entro dins del mateix ball, no? O com a mínim jo tinc una altra forma o una altra experiència. Crec que per això, però diria que sí, que els mecanismes van en tots dos sentits. Crec que estan molt vinculats també els drets sexuals i reproductius i la sexualitat. I quan parlo de drets sexuals i reproductius parlo també del tema del sexe segur, en tots els sentits de segur, i també l'accés a l'avortament, també. És a dir, són totes coses que estan allà i que evidentment la manca d'accés a l'avortament com a que malauradament sabem que depenent de com estàs i que a vegades pot dependre de molts factors, doncs evidentment són mecanismes per control de la sexualitat de les dones i la violència obstètrica i bueno, insults, etc, coses que es poden dir a les dones en la sala de part, doncs també estan molt enfocats a la seva sexualitat.
Sí, jo crec que a part de tot el tema, no?, de la pressió social, tot el tema de la socialització de gènere, no?, com el model educatiu va reproduint, no?, va reproduint aquests estereotips. Vull dir que quan et sentia, no?, tot el tema de no seguir aquestes pautes de feminitat, no?, de les dones, tots aquests cossos que són, no?, que són dissidents, que són divergents, que són diversos. El tema del bullying, per exemple, no?, el tema de la gordofòbia, del tema de la transmisogínia, de la, vull dir, com tots aquests temes són d'alguna manera també castradors, és a dir, que són, no?, d'alguna manera són els mecanismes de control. I hi ha un tema important, vull dir, que abans també l'anomenava, que era el tema del paper reproductiu de les dones. Les dones com a éssers, no?, que podem reproduir-nos, i tota aquella que se surt d'aquesta norma, no? Siguin les dones trans, no? Els homes que han passat a ser dones, les dones que tenen algun tipus de discapacitat o diversitat funcional que no poden, no? Que no poden reproduir-se. Vull dir, penseu com també tots aquests cossos que no són normatius, que no tenen aquest objectiu, no? Que és la reproducció, com també són apartats també perquè no poden reproduir, així com les dones, doncs, que es neguen, no? A aquest sentiment de maternitat, i com malgrat també les que no només són castigades aquestes, sinó les que volen, o les que volem, o les que hem tingut fills, com d'alguna manera aquesta, no? No pots sortir-te, malgrat hi ha molts avantatges ara respecte, no? a la cura de les criatures, com tot el procés que passem de, no? d'embaràs, alletament, de les cures, majoritàriament és una doble càrrega, és a dir, que també és una mitjana de control, i també et fa sentir que no estàs en un lloc, en un altre, aquest sentiment de culpa. Si te'n vas a treballar és perquè no tens cura i perquè no tens una mare, no? No ets una mare normativa. Si tenen, no? el teu permís, queda relegat a que tingui la teva parella, com queda tot això, no? És a dir, que sempre d'alguna manera l'església, no? i el control de lo que està bé, de lo que no està bé, lo que s'espera de tu, i també els discursos de l'extrema de dreta o també dels discursos d'esquerra que acaben sent també discursos molt, bueno, pues també que no són precisament molt progressistes o molt en funció d'accedir a realment els drets de les dones, és a dir, que aquí hi ha un tema també important a tocar.
Ens podeu donar algunes estratègies de resistir amb tot això?
Bueno, seria una llista de coses a canviar, no? Sí. Penso que tot el tema de combatre els discursos basats en la por, no? La victimització enfront les violacions, enfront de la pressió social que tenen les dones, no? Respecte a com ens hem de comportar i el càstig que tenim respecte a això, jo crec que això és una estratègia de resistència i que llavors hem de fer pressió tant a l'entorn de les dones, als mitjans de comunicació, als agressors i a la judicatura, que moltes vegades no va a favor d'aquestes situacions. Com abans també comentava la Patzili amb el tema de l'estigma de puta, jo crec que les feministes han de ser aliades, han de ser prodrets i entendre, escoltar, no? a les altres dones que potser no estan en una situació de privilegi com estem altres. Jo crec que també hem de fer mirades de colonials interseccionals de veritat. És a dir, que no tenim un únic paradigma de com ens hem de comportar, que això és el que dèiem al principi. No hem de tenir una mirada excloent, tot el contrari, i tampoc l'hem de tenir jerarquitzant, no? És a dir, que no hem de caure en els mateixos errors que comet el patriarcat quan posa, no? Posa normes, posa llistons, és a dir, que si alguna cosa tenim les dones és aquesta capacitat de, no? Més plàstiques, no? Més plàstiques i d'alguna manera doncs, adaptar-se a les realitats diverses i entendre les realitats, no? I també qüestionar el model tradicional i familiar, heteronormatiu. És a dir, que això també és una estratègia de resistència.
Seria atrevir-se a fer-ho tot diferent, quasi?
Per mi, fer-ho tot diferent és una mica difícil, a veure... Per mi, jo, a banda de les coses que està dient ara la Mercè, jo crec que hi ha una part que és una estratègia molt fàcil i que cada cop és més difícil, però quan estàvem dient de parlar d'educació sexual integral des de totes les edats, uh-huh. és que realment encara tenim molts problemes per parlar de sexe i de sexualitat i necessitem parlar-ho molt més a tot arreu, perquè cada cop hi ha, i crec que aquestes són les coses que estan molt creuades, també amb els plantejaments d'extrema dreta i més neoconservadors, d'intentar portar tots aquests temes cap a casa, cap a la família, cap als pares, que són els pares que decideixen que parlen amb les criatures, en països en què les extremes dretes estan agafant cada cop més poder, doncs el discurs de que són els pares, i dic els pares amb tot el significat que té aquesta expressió, els pares qui són els únics que poden decidir quines coses s'ensenyen o no s'ensenyen, és a dir, escoles on als Estats Units està prohibint parlar de que existeixen persones LGBT i Q, és a dir, coses com aquestes, no parlar de sexualitat, de la prohibició de certs continguts, doncs diria que en alguns plans de la vida, estem anant en una direcció contrària, cap a parlar més i estem parlant menys, o hi ha més por, fins i tot, de rebre, queixes dels col·lectius de pares, depenent de quins aprenentatges, i això sí que me'n recordo d'alguna guia que es va fer i que va generar molt de conflicte amb col·lectius de pares, pares que molt sovint també eren persones religioses en determinats casos, i és clar que tenim aquí com uns problemes. I l'altre, que jo diria, és com a nivell també cultural com promoure les representacions que puguin ser cada cop més àmplies i cada cop més diverses també de la sexualitat i dels cossos. I crec que en això tenim encara molt a recórrer, perquè malauradament tenim unes representacions culturals encara molt, molt limitades, però bueno, hi ha coses que s'estan fent, representacions evidentment per les mateixes persones que les puguin fer més en primera persona, i com s'estan fent també algunes iniciatives. Jo crec que tot el que pugui anar en la direcció de parlar, si al final de les coses que són importants a la vida hem de parlar i hem de posar-les sobre la taula i hem de tenir-les a la tele i a la tarda i als llibres i a tot, i poder compartir, poder donar espai a que la major part d'experiències puguin tenir cabuda, perquè no hi hagi, perquè cada cop mentre més parlem, doncs més petits anirem fent els judicis, l'estigma, el prejudici, crec jo.
No, mira, jo només afegir una cosa, perquè jo sí que em sumaria, no?, a totes les estratègies que s'han parlat, però que ara que estàs parlant que és necessari parlar, jo també crec que és necessari respectar el silenci. Perquè jo penso que el que passa també, no?, amb aquest moviment de Me Too, de Yo también te creo, també ens trobem amb dones que se senten compressionades per, no?, per poder donar veu a la seva experiència, i potser no cal, no?, per elles poder fer el seu procés. Sí que es poden identificar, però ho dic per situacions que jo em trobo, amb el quotidià de dones que en el fons el que volen és escoltar, però no parlar, potser, no? També jo crec que hem de poder entendre i permetre, o sigui, no?, amb aquesta escolta, d'escolta del silenci també dels altres, no?, que moltes vegades sí que està molt present i que és tan respectable com aquella, no?, com totes aquelles que volen donar veu a la seva experiència.
Per això, per mi, el tema de les representacions culturals tenen aquest avantatge, que d'alguna manera estan allà. I si pensem en el cinema, en el teatre, en la literatura, és a dir, estan allà i ja faciliten el que pugui després donar-se de conversa o de no conversa, però és una informació que es posa en l'espai públic, encara que no sigui necessàriament
una exposició pública.
Exacte, exacte, exacte. Sí, sí, estan en allò que és social, no?, que està compartit. I per mi sí que hi ha una part en la que al final gairebé, i també de respecte de moltes coses, en realitat quan prenem decisions sobre coses que volem a la nostra vida, en gran part és també escoltant el que de les experiències de les altres persones, i això crec que és una cosa que ens fa bé. El tema és que si no parlem, perquè hi ha aquesta pressió de que tampoc hi ha llocs o espais per parlar-ho, o el parlar-ho està molt creuat amb judici, etc., doncs encara més difícil, no?
Construir a partir del que escoltes, no?, del teu entorn, o no?, dels silencis, del que parles, del que sents, no?, del que t'envolta, i anar construint una nova manera també d'ubicar-se en això. I jo també faria un esment a tota la gent jove, no?, tota la gent jove que està, doncs, també lluitant per un altre paradigma, no?, de lo que són les relacions personals, i ja no seria són espais, doncs, d'oci o educatius de lleure, que penso que estan fent una gran tasca i que moltes vegades són els que més avancen. Ho dic per també experiència pròpia, perquè conec joves que estan ficats aquí tenen una altra manera d'abordar les relacions interpersonals i també seran persones doncs, que estan educant d'alguna manera o mostrant altres valors educatius, no? Basats en la cooperació, la solidaritat, no? Sentir més igualtat entre les persones i també les diversitats de gènere i sexuals. I, bueno, i no culpabilitzar els joves, perquè d'alguna manera penso que anem culpabilitzant, la societat va culpabilitzant tot allò que és diferent i tot allò que promou canvi, no? Jo penso que hem d'estar al costat també de la gent jove perquè pugui fer aquest canvi.
Ai, sí, jo també, no? Només no era quan parlava de la gent jove, perquè sí crec que, en general, la gent jove, a cada generació, crec que pateixen, és a dir, i sobretot les noies, és a dir, si pensem les violències masclistes com un, amb una intenció de disciplinar a les dones, doncs evidentment estan, les joves estan en el target d'aquestes s'han de disciplinar, no? És l'objectiu de disciplinament. Amb tot, evidentment que estem afortunadament en una altra època, és a dir, però fa unes quantes dècades enrere, les dones que podien tenir, fer-se petons de manera exagerada o no exagerada, o simplement estar al carrer o sortir de nit o estar borratxes, podien acabar empresonades en el Patronat de Protecció a la Mujer, amb les monges. És a dir, era el tema del càstig i els mecanismes de repressió han estat molt violents cap a les dones en aquest país. Ja ves, a vegades ens impressionem de la policia de la moral a Iran i aquí hem tingut una versió durant dècades de moltíssimes dones empresonades per períodes i dones molt joves des de l'adolescència, no? Doncs crec que hem de tenir molt això conscient, i no perquè ara ja no estigui passant, és que no, passen altres coses que són més lleus, és a dir, passen no tan greus, afortunadament.
Hi ha molta moguda i això també té un punt molt positiu, no? Vol dir que s'estan fent canvis, que s'estan reivindicant coses, que això també esperona doncs, l'extrema dreta, que ja ho sabem, però si l'extrema dreta s'espanta, per dir-ho així, també és senyal de que s'estan fent coses i s'estan fent bé. Perquè si no, no hi hauria res a dir.
Bueno, com moltes entitats, no? Les entitats defensores de drets, jo penso que s'ha de fer molt de costat, i no només des de la societat civil, sinó les entitats de dones, i bueno, els mitjans de comunicació, vull dir, i el mateix govern, vull dir, les polítiques també públiques han de poder donar aquesta protecció, no? a les persones que defensen drets, perquè no acabaríem, doncs, com passava amb altres dictadures, doncs, que no, la gent que defensa drets acaba al paredó no, o acaba doncs, en una fossa comú, no? És a dir, que, bueno, que sí que potser aquestes memòries queden una mica allunyades i amb la distància, com deia la Patxili, no? Però que realment hem de reconèixer doncs, que si hi ha persones que estan defensant drets i entitats defensores de drets és perquè molts drets estan vulnerats, no? I cal treure'ls a la llum i cal seguir defensant-los.
Has escoltat el primer capítol de
La Cadira Vermella,
el podcast de Creació Positiva,
presentat per Isabel Canudes. I ha estat possible gràcies al suport del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.